de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Senyores i senyors, bona tarda. Benvinguts a Temps de Bodes, el programa on els nuvis i núvies trobareu inspiració per a la vostra boda. Avui escoltarem el testimoni de dos matrimonis que van marxar al mateix lloc de la lluna de mel, Nova Zelanda. T'ho expliquem tot. Ens acompanya des del control tècnic Jordi Carretero. Comencem.
Anem de boda, amb Borja de Maria.
Doncs per començar estem a casa del Fernando Pérez i la Sílvia Piqué. Ens atenen a la seva pròpia casa per explicar-nos la seva experiència a la seva lluna de mel a Nova Zelanda. Així que, primer de tot, gràcies per acceptar la nostra invitació.
A tu per venir.
Gràcies per venir.
Expliqueu-me, qui va ser, qui va tenir la idea de viatjar a Nova Zelanda?
Fernando. Va ser meva. Hi havia una sèrie documental a la 2 que es deia Paraísos Cercanos. I doncs viatjaven els reporters a països, gens comuns. I me'n recordo que vam veure la de Nova Zelanda i va ser... Bueno, ens va colmar d'expectatives, ens va agradar el que vam veure i com estava tan lluny vam decidir, doncs mira, era més econòmic viatjar només dues persones a l'altra part del món que no esperar tenir nens, que ens sortia molt més car. I vam decidir, sense nens, viatjar el més impossible.
I vareu fer un viatge pel vostre compte o us va assessorar alguna agència de viatges?
Pel nostre compte. Sí, nosaltres ens vam comprar el bitllet avió i després vam agafar un ferri a la meitat del viatge per anar de l'illa del nord al sud. I la resta era sobre la marxa. O sigui, nosaltres anàvem mirant, anant de ciutat a ciutat, i llavors quan trobàvem alguna cosa que ens agradava buscàvem un bed and breakfast, perquè sempre vam fer tot el viatge de bed and breakfast, i buscava, teníem un llibre que ens van regalar a la primera casa i quan trobàvem algú que ens agradava, doncs ens quedàvem. Un dia, dos o... O sigui, una mica sobre la marxa.
D'acord. Nova Zelanda què és? Perquè un es pot imaginar el Senyor dels Anells i anar travessant la muntanya, no? Realment què trobes a Nova Zelanda?
A Nova Zelanda pots trobar tot. És a dir, si bé és un país no gaire gran en longitud, a l'estat transversal tens des de glaciars, zones volcàniques, zones tropicals, tens platges, tens de tot. A més, amb una dimensió de país perfectament abarcable, no com podria passar a Xile o a Austràlia, altres països que són d'unes dimensions gegantines. Nova Zelanda no, Nova Zelanda és un país que perfectament amb cotxe, amb 4 setmanes, com vam estar nosaltres, pots accedir a gairebé tot el país. I a més, avui en dia suposo que està molt millor perquè aleshores estava perfecta, no hi havia internet, no era l'època dels smartphones, i malgrat això la gent era molt amable i totes les indicacions, tu t'aturaves en qualsevol corriol i et deien per fer una caminata, no sé, 15 minuts o una hora o 3 quilòmetres o 10 quilòmetres fins a l'altre punt. És a dir, està perfectament indicat, perfectament indicat.
Val la pena estar-s'hi un mes en allà? Es pot treure profit durant tot el mes?
Sí, de fet, ens van quedar algunes coses per fer i que algun dia hi tornarem, perquè volem tornar sobretot a l'illa del sud, perquè són molt diferents. O sigui, l'illa del nord és volcànica, feia una calor, me'n recordo que vam anar doncs, a l'octubre, i feia molta calor. Llavors vam arribar a Auckland, que és la ciutat més gran que hi ha allà, llavors després vam fer un recorregut per una sèrie de parcs que hi ha amb geysers i tot això. Llavors, a mesura que vas baixant, bueno, la zona d'Auckland és molt d'esports aquàtics, de vaixells, la gent, tothom té un vaixell. Llavors, a mesura que vas baixant, hi ha més parcs i quan arribes a l'illa del sud, es canvia totalment. O sigui, l'illa del sud sí que té els paisatges del Senyor dels Anells, com tu deies. Després té un parc molt maco, que és l'Abel Tasman National Park, que és un parc que té platja. Llavors, tots els camins van pel voltant de la platja. Hi ha una carrera, una cursa, que es diu Milford Track. L'Albert Tasman, sí, hi havia una cursa, bueno, que era per fer una caminata igual de 3 o 4 dies dormint a la platja, llavors això ens va quedar pendent, a veure si algun dia podem tornar. I després, quan baixaves més cap a baix, hi havia tota la zona dels esports d'aventura, que hi havia doncs, per fer rafting, per fer bungee jumping, que és el puenting d'allà, que de fet el Fernando el va fer, i tot era més d'esports d'aventura. I llavors hi ha una zona amb molts de fiords, vull dir que donava per 4 setmanes i més. Vull dir que és un país que encara que és petit, com ha dit ell, hi ha moltes coses per fer.
Perdona la meva ignorància, però els fiords què són?
Doncs és quan el mar entra a la terra. Llavors doncs són una sèrie de... Bueno, són com entrades... No sé com explicar-t'ho.
És quan el mar entra de sobte a la terra... però no mitjançant platges, sinó directament en muntanyes de bastanta alçada. Hi ha 4 zones de fiords a nivell mundial que són les més famoses, que és Noruega, que és Nova Zelanda, que és Alaska i que és Xile, una miqueta als extrems de les plaques tectòniques. I és realment... És molt maco, perquè a més pots accedir fins a llocs preciosos directament amb cotxe, però després tens les caminates, el que hi és el trekking, perfectament indicat. És realment una cosa que jo, de fet, quan vàrem tornar, jo vaig començar a mirar, per curiositat, doncs, el fet d'anar a viure allà, les possibilitats que hi hagués d'anar a viure allà. No, perquè...
Masses ovelles i masses vaques.
Sí. És un país que, on, a més... les preocupacions no són com les occidentals. És a dir, la gent d'allà no viu, i sembla ser que a Austràlia diuen que és semblant, no viuen com aquí pendent dels polítics o l'economia, viuen... És una economia bàsicament agrícola i de turisme d'aventura. Em sembla que eren 4 o 5 milions d'habitants, sí. Però eren com 33 milions d'ovelles. És a dir, és bàsicament ramaderia i, a més, que té un respecte per la natura enorme. Aleshores, és... tot el bo que pot tenir un món de natura, però amb un esperit occidental. O sigui, és com si estiguessis a Europa i, per tant, les comoditats, els serveis que pots trobar a qualsevol país occidental.
Molt bé. El pla, pel que entenc, era d'anar a fer caminates, d'anar a visitar llocs naturals, no? Sí. Alguna cosa d'aventura, pel que dius?
Al final, ciutats té poques, perquè hi havia Auckland, que és la més gran, després està Wellington, que és la capital, però era una ciutat molt petita, sí. I després estava Christchurch, que era una ciutat així molt tipus anglesa, de fet tenia una universitat que semblava molt Oxford, però més, la resta tot era natura, o sigui, no hi havia ciutats grans per anar a dir, mira, vaig a un viatge cultural, doncs no és, és un viatge més d'aventura.
Quina època de l'any vau anar?
Va ser l'octubre, octubre-novembre, que allà és doncs, primavera d'allà.
Sí. I a l'illa del nord feia calor i a l'illa del sud feia fred, perquè hi havia els Alps neozelandesos, que de fet nosaltres vam pujar amb helicòpter i vam fer un trekking per unes glaceres també. Vull dir que passaves de la platja al mar a la muntanya de seguida. I no, és un país molt maco, molt maco.
Molt bé. Vau trobar faltar alguna cosa en aquest viatge a Nova Zelanda?
No.
Gent, potser. No. És que trobaves, no et trobaves a ningú. Si anaves per la carretera i no hi havia ningú.
De fet, algun dels perills que té Nova Zelanda, per dir perill, és un país, o que era, millor dit, un país, ara no ho sé, on la tassa d'accidents era relativament elevada. Però això no era perquè hi hagués molt de tràfic, perquè també les carreteres eren gairebé mig desertes quan t'allunyaves de les ciutats, sinó perquè era avorriment. O sigui, tu quan vas conduint per carreteres que no trobes ningú, i arriba un moment d'avorriment, de somnolència, o de fins i tot que creus que no et ve ninguna corba i t'hi trobes. Aleshores, no vam trobar res, jo no vaig trobar res a faltar. És a dir, era com està Europa, però gairebé buida,
i gairebé verge. I alguna cosa que us faltés, que, o sigui, vinc a dir, que no portéssiu a sobre i en el moment d'estar allà a la lluna de mel dir m'hauria anat bé? Pot ser qualsevol cosa, eh? Pot ser roba, pot ser, jo què sé, una càmera de vídeo, pot ser...
No, perquè és que, a més, és que és un país, ja dic, nosaltres quan vam anar, avui en dia seria més fàcil, segur que és més fàcil amb internet i els smartphones, però nosaltres vam anar una miqueta fins i tot sense res previst. Va ser arribar allà a l'aeroport i ja teníem aleshores 27 anys.
Sí, ens van ocupar una guia de bed and breakfast.
Sí, perquè, a més, ves de jo que de sobte ens vam adonar de dir, hosti, tu, que és que no tenim res planejat. Però no, és que en qualsevol poble, en qualsevol ciutat, o t'aturava la gent i et veien en un mapa i et demanaven què necessitaves, o si no, és que hi havia un lloc de visitants on és que t'ho deien tot. I això sí, és un país per fer de bed and breakfast. No aconsellaríem fer-ho en hotels, bed and breakfast, la gent és molt hospitalària, hi ha llocs meravellosos, és a dir, jo m'hi vaig quedar amb enveja d'allà, de quedar-me a viure allà. Això sí, ho tinc claríssim, ho tinc claríssim. Sí, sí, és veritat.
En quin any va ser? Perquè heu dit que va ser octubre-novembre, de quin any?
Del 2000. Del 2000, sí, sí.
Vale, i l'última pregunta, que això pot influir molt, no?, en la decisió d'anar-hi o no anar-hi, aproximadament quan us va valer?
Mira, els bitllets d'avió ens van sortir cars, perquè a més eren les Olimpíades de Sydney, i cada bitllet d'avió, per un pessetes, ens van costar 220.000 o 230.000 pessetes. Clar, seria uns 1.200, 1.300 euros, cada bitllet. I era perquè era les Olimpíades i sortien més cars. Però no sé, què ens devíem gastar? 4.000 euros?
Sí, el canvi sí.
Sí, 4.000 euros.
No és un país car. No és un país car, no era un país car. És un país car d'arribar-hi, és un país car perquè és recomanable anar no menys de 3 setmanes perquè la pallissa, si no en avió, estàs uns dies amb el jet lag. Però no és un país car, malgrat... així com diuen que a Austràlia hi ha molta importació aquí, és que viuen de la carn de ramaderia, és a dir, no tenen gaires coses d'importació a l'alimentació, per tant, moure's per allà dins no era gens car. I a més no hi havia aglomeracions, és a dir, és... L'únic fotut, doncs, que és un país que està molt lluny, sí, que potser aquí està la gràcia.
Sí, vam trigar 25 hores en arribar, perquè, clar, vam haver de fer escala... Així que vam fer a Singapur, a Frankfurt, Singapur, després a Sydney i després a Auckland, o sigui que vam fer unes quantes escales, però, bueno, potser era l'únic inconvenient que tenia el que diu ell, que està lluny, però el país és molt maco.
Sí, que, a més, la gent amb conscienciació mediambiental molt elevada, sí. Tota la gent es protegia molt del sol pel tema del càncer de pell, és a dir... És una societat com ens agradaria que fos la societat on vivim. Preocupats els uns pels altres. És una consciència de planeta, consciència de medi ambient, consciència de societat, de tenir cura dels uns pels altres. O sigui, tot allò que aquí moltes vegades trobem a faltar, així de clar. Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies. Heu donat molts consells, molta informació molt, molt, molt útil per la gent que estigui ara rumiant què vol fer per la seva lluna de mel. Així que gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Vinga, gràcies a tu per haver vingut.
Vinga, gràcies.
Si vols dir sí, si vols estar més guapa que mai, si vols el vestit de núvia amb el que sempre havies somiat, si vols els detalls més delicats i una qualitat indiscutible, si vols la perfecció en cada puntada, si vols que sigui el dia més important de la teva vida, si saps el que vols, és més fàcil trobar el que busques. Vine a descobrir-ho a Jesús Peiró, Provença 304 de Barcelona. Si ho vols, Jesús Peiró.
Temps de bodes, amb Borja de Maria.
Doncs després de la Sílvia i el Fernando, ens han obert les portes de casa seva la Míriam López Cebrián i el Roger Plana. De fet, la Míriam va ser la primera núvia que va parlar en aquest programa, ja fa 4 anys. O sigui, ja tornem a parlar amb tu, però per parlar d'un altre tema. No tenia a veure pròpiament amb la boda, sinó amb la lluna de mel, que avui doncs, tracta el programa d'això. O sigui que, Míriam, permet-me a Roger primer que la saludi d'ella. Benvinguda de nou.
Moltes gràcies. Un plaer estar una altra vegada aquí per recordar moments tan importants de la nostra vida.
I, Roger, bueno, tu encara no havies parlat, però benvingut i gràcies per acceptar doncs, la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres, eh? Tot un plaer.
Doncs com el Fernando i la Sílvia, la Míriam i el Roger se'n van anar a Nova Zelanda de lluna de mel. I volem saber a veure què els hi va semblar. Primer de tot, qui va tenir l'idea de viatjar fins allà?
Bueno, jo cal dir que, Míriam, amb el teu permís, poca cosa em vaig encarregar de l'organització de la boda. Llavors, realment, em va tocar preparar tot el tema de la logística i viatge, no? I buscàvem una miqueta un viatge especial i, bueno, vam anar a mirar on podíem anar el més lluny possible de casa. I, bueno, evidentment, el dit es va posar sobre Nova Zelanda.
Llavors, quin era el vostre objectiu? Què volíeu anar a veure a Nova Zelanda?
Jo crec que més que veure, com era un moment molt especial, perquè no és un viatge normal, vull dir, per molts que puguis fer el després del casament, és un ambient, és màgic. Llavors volíem anar a un lloc en què poguéssim veure coses maques, però sobretot gaudir del moment d'estar un amb l'altre i recordar moments del casament i de més. Llavors, veure coses noves, però podem gaudir amb tranquil·litat l'un de l'altre.
I quant de temps vareu estar a Nova Zelanda?
Doncs mira, va ser pràcticament 3 setmanes, descomptant els viatges, que realment la distància és enorme, no? Jo crec que són d'aquells viatges en avió que, bueno, és inacabable. Jo crec que anar més lluny ja vol dir tornar, no? Perquè la distància és enorme. I aquestes 3 setmanes, doncs, jo crec que vam estar, potser va ser una setmana a la illa nord i 2 setmanes a la illa sud, tot fet en autocaravana.
En autocaravana, que això és un plantejament ja que condiciona tot el viatge, no?
Bueno, jo crec que era una mica... No ho havíem fet mai. Bueno, el Roger de jove sí que havia fet el tema càmping, jo no l'havia provat mai i, de fet, penso que potser era una mica arriscat, no? I tots just casats provar-ho, no sé si... Però, bueno, ens vam posar a prova i jo vaig estar, la veritat és que molt contenta, la sensació de cargol, no? De dir, tot el que necessito, ho fico en una caravana i durant aquestes 3 setmanes ho tinc tot allà, a mà, a més podíem cuinar la caravana... fer un plataret i menjar-te al mig del no-res, amb bones vistes, i per mi va ser màgic. La veritat és que tenim ganes de poder repetir el tema autocaravana.
Bueno, cal dir que, per no arriscar tant, vam agafar una de les caravanes més grans, no? És a dir, era una caravana pensada per 6 persones, 6 adults, i érem només nosaltres 2, no? Llavors ja l'efecte falta d'espai doncs, va quedar una miqueta cobert per la gran caravana de, no sé si tenia 6 metres, potser, en què vam conviure aquestes 3 setmanes.
A veure, fent números, això és el 2012...
Correcte.
Sí, sí.
Quina època de l'any?
Pues setembre, tot just de la segona setmana de setembre cap endavant.
Que això realment coincidia... ells, de fet, nosaltres estàvem acabant estiu, ells sortien del seu hivern. Clar, això també va suposar un xoc climàtic per nosaltres perquè vam arribar, una mica ens va faltar la preparació d'anar una mica abrigats. Sort que a mesura que anàvem avançant amb l'autocaravana doncs anàvem a latituds una miqueta més càlides i també, evidentment, doncs, ells anaven entrant en plena primavera i això va ajudar.
I què vau visitar de Nova Zelanda?
Bueno, de fet, l'entrada al país és obligat a entrar via Auckland, no? Que és tots els vols internacionals venen a través d'aquesta ciutat. Aquí va ser una breu estança de l'aterratge, agafar l'autocaravana, agafar una miqueta de despensa, no? De fer una miqueta d'aprovisionament per al viatge, i a partir d'aquí ja ens vam posar a fer quilòmetres, no? Bueno, la ruta habitual és això, no? Poder recórrer de nord a sud o de sud a nord, no? Amb el salt que suposa saltar de Wellington a l'illa sud, que és un ferri d'una distància bastant raonable, vull dir, són una qüestió d'hores i pots anar amb el cotxe o l'autocaravana, i una miqueta és pura naturalesa, és a dir, ens suposava tant esports d'aventura com descobrir paisatges totalment diversos, com descobrir la part del sud dels fiords i provar, doncs això, no? Fer caiac per les entrades aquelles tan abismals, no? Del mar, i, com no, caminar pels glacials. O sigui que jo crec que dona aventura en estat pur, totes les 2 illes.
Què és el que destacaries, Míriam, d'aquest viatge per tota la natura?
Jo remarcaria, m'ho havien dit, però no m'ho acaba de creure, en sortir de l'aeroport amb el color del cel. M'havien dit que era un color, un blau diferent, i realment després de, bueno, més de 30 hores de viatge i tot el que suposa, però és el primer que em va impactar, que el cel era d'un blau diferent, era com més pur, i això només arriba, la veritat que em va impactar. I el segon que més em va impactar, que jo no havia viscut mai, era el fet de conduir i conduir, poder-te passar hores, hores, i fins i tot algun dia, de no creuar-te amb ningú. Bueno, sí, amb moltes ovelles, això sí, però vull dir, civilització humana, poca. Llavors el tema, això de tanta natura i tant paisatge, però tan poc impacte humà.
Un cop passat el viatge, què penseu que us va faltar?
Clar, jo suposo no anàvem amb cap expectativa clara, no? Però sí que potser ens va faltar una miqueta més de turisme urbà. Nosaltres vivim a Barcelona i sí que de vegades estar en una ciutat gran on t'ofereix possibilitats de, no sé, poder anar a veure un musical o poder, doncs, a l'aire lliure anar a algun concert. Clar, totes aquestes activitats que t'ofereix una ciutat gran no existia allà. I llavors potser el fet de... has de fer igualment una parada obligatòria a l'avió perquè es queda sense gasolina a Austràlia, no? Poder fer una estança petita potser a Sydney o a qualsevol de les escales de les grans ciutats on para l'avió potser hauria estat una oportunitat, no?, per a tenir aquesta dosi més de turisme urbà.
I ja per acabar, per quan us va sortir el viatge sencer?
Doncs a veure, el bitllet d'avió va ser una partida important, perquè lògicament, tot i comprar-la amb antelació, pues el viatge puja, i després el tema de l'autocaravana és molt còmode, però tampoc és que sigui molt econòmic. Llavors, tot inclòs, amb excursions i a més, va sortir per 7.000 euros tots dos. Jo, bueno, és el nostre viatge més car que hem fet.
Doncs ja està. Moltíssimes gràcies per la vostra explicació. I espero que els oients que ens han escoltat, doncs, també entre el vostre testimoni i el de l'anterior matrimoni puguin decidir si volen viatjar a Nova Zelanda com vosaltres. Doncs, novament, moltíssimes gràcies i res més. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, un plaer.
Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve tornem amb idees per preparar el teu casament. Gràcies a la meva dona, Júlia, per l'ajuda en el programa i a tu per escoltar Temps de Bodes. Que sigueu molt feliços.
Temps de Bodes, amb el patrocini de Jesús Peiró.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Ara mateix passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 5. Us invitem a escoltar Deixa córrer el riu amb Nina i Miquel Herzog. Després una versió del Please Mr. Postman amb The Carpenters. I acabarem aquesta hora, arribarem a les 5 amb Sunrise amb Norah Jones.
Deixa volar tots els teus somnis. Vine al nou Jerusalem. Veuràs brigar-se.
the postman.
Wait,
wait, wait, wait, wait, Mr. Postman.
Please, Mr. Postman, look and see.
Oh, yeah.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Something I could hide when I see.